Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, molt benvinguts al resum informatiu d'aquesta setmana. L'informatiu Veus us parla Abel Font. Dilluns, 30 de novembre, el Servei Local de Distribució d'Aliments de l'Escala ha recollit entre divendres i dissabte 6.500 quilos de menjar en la celebració de la setena edició del Gran Recapte. Això, sumant-hi els 4.000 que van recollir els voluntaris de l'Església del Remanente, fan un total de 10.500 quilos recollits al Gran Recapte a l'Escala, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Il·lustràvem la notícia de dilluns amb les veus de Maribel Calderón, regidora de Serveis Socials, la veu d'un donant, Joan Rivera, i les veus de diferents voluntàries que van col·laborar, i eren aquestes.
Hem tingut una mica menys de voluntaris que l'any passat i s'ha recollit uns 500 quilos menys, però bueno, en principi es nota que l'Escala té molta solidaritat, vull dir que la gent tenen molta iniciativa tant com a voluntaris com persones donants, i bueno, en principi pues, estem contents, la valoració és positiva i s'encoratja pues, tant a voluntaris com a possibles donants doncs, a seguir amb aquesta tasca, que és una tasca important. Per part de l'Ajuntament, el que volem és agrair molt a tots els col·laboradors que hem tingut, o sigui, tots els voluntaris, i també pues, agrair doncs, en els supermercats que ens deixen a sèrie, i vull dir, encoratjar, sobretot de cares a l'any vinent, doncs, la possibilitat de que tothom que vulgui ser voluntari només s'ha d'adreçar a Serveis Socials, i ho agrairíem molt perquè aquest any hem tingut sobre una 20 o 25 menús i s'ha notat, perquè s'ha fet una mica més feixuc per tothom, perquè s'hi ha hagut d'estar-hi més hores.
És una satisfacció poder ajudar doncs, una miqueta la gent. Vingut pràcticament expressament per això. Mira, han comprat mongetes, cigrons, sardines, i ja està. Tres caixes de cada.
És una cosa molt gratificante, perquè és una cosa que la gent col·labora molt, i per ara aquest any estem molt contents com l'any passat, i esperem que sigui cada any.
L'any que ve tornarem.
I l'any que ve tornarem.
Esperem no haver de tornar tan sovint, perquè senyals que les coses iran més bé per la gent.
Més de 600 persones passen per la sala del CER en les tres sessions de teatre de l'agrupació artística local. L'obra Anàvem a col·legit fa les delícies d'un públic que reconeix amb rialles la feina dels actors, a la vegada que serveix a molta gent per recordar vells temps. Jordi Piqué, director de l'agrupació artística local.
Jo diria una mica més de 600 persones. Allà hi ha una capacitat de 208, divendres ple, dissabte varen sobrar unes 30 entrades, cosa que no entenc què passa el dissabte, de que la gent o no surten, i en canvi llavors el diumenge, sigui perquè el dematí en el mercat o quan surten a comprar la gent s'ho diuen, llavors el diumenge es va desbordar, de manera que varen haver de posar cadires de més de les 208. Però jo, aproximadament. Després de les tres representacions d'aquesta obra, que nosaltres li hem posat el títol d'Anàvem a col·legit, que representa l'escola d'abans franquista, doncs podem dir que ha estat un èxit i molt bé, i ho demostra les rialles de la gent, també ho demostren els comentaris que han anat fent la gent quan els trobes pel carrer, o també inclús en el Facebook, molt de comentaris agradables sobre l'obra, i també el fet de que diumenge doncs es varen esgotar les entrades i a més van haver de posar cadires, inclús em penso que va quedar gent que no varen poder entrar perquè ja la sala estava plena de gom a gom. Per tant, hem de continuar amb aquesta línia i agrair doncs, tot el públic que ha assistit aquests tres dies a les representacions, perquè ells són els que ens donen ànims per tornar cada any amb alguna obra, i si pot ser d'aquest estil diferent de les altres comèdies d'embolics que teníem costum de fer, la de l'any passat i aquest any, doncs sembla que han respost bastant bé.
Dimarts 1 de desembre, el ple d'ahir fa el primer pas per encarar la revisió del Pla General. Per unanimitat, acorda la creació de la Comissió Especial del POUM. Va ser un ple on es van aprovar també les clàusules per a l'adjudicació de l'última fase de rehabilitació de l'Alfolí de la Sal i les bases per a la renovació del lloguer del bar del CER. Escoltem les veus que van il·lustrar aquella notícia. En primer lloc, parlant del Pla General, la de Josep Bofill, regidor d'Urbanisme, Robert Bosch, portaveu de Convergència i Unió, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
És un procés llarg, on hi estarem uns quants anys redactant-lo i volem que hi participi el màxim de gent possible. Per tant, portem a ple aquesta proposta de crear una comissió de seguiment d'aquest procés de redacció del projecte. Aquesta comissió estarà integrada per l'alcalde, el regidor amb qui ja hi delegui, un representant de cada grup municipal, un suplent i, a més, una persona que tindrà les funcions de ser l'assessor del regidor, del representant titular de cada grup, que tindrà veu però no tindrà vot. En aquest cas, les comissions estan fixades en un règim de periodicitat concreta, un cop cada trimestre, es decidirà l'hora que convingui la primera reunió, i a mesura que vagi adelantant-se el procés, doncs s'aniran fent extraordinàries.
Veiem molt positiu i amb molt bons ulls que es creï una comissió a aquests efectes. El que sí que demanaríem és que, siguent un tema tan delicat com és revisar el pla general, es tingués haver de redactar o de presentar alguna proposta d'incompatibilitats, etc., que puguin tenir els membres d'aquesta comissió, més que res efectes, ara parlo a nivell personal, jo treballo en un sector una mica delicat i, per tant, saber en quin règim poden participar o no regidors o tècnics que delegui cada partit en aquesta comissió.
Celebrem que comencem a impulsar un nou pla general, que és una norma que durarà 20 o 25 anys com l'actual i que ha d'orientar no només el tema de l'ordenació territorial, sinó que ha d'anar més enllà i amb criteris mediambientals, socials, habitatge, etc, econòmics, culturals, ha de donar un tomb a la municipi, pensar en la cohesió, en la vertebració, en la mobilitat, amb molts efectes estan directament relacionats amb l'ordenació territorial. Per tant, jo crec que comencem molt bé i amb la nostra idea de fer-ho de manera més transparent, que aquesta comissió es creï amb paritat absoluta, que es puguin tramitar, es pugui fer tota la tramitació, que insistim que durarà segurament 3, 4 o 5 anys amb l'ajuda de tothom, per tant, en pla d'igualtat, equip de govern i amb l'oposició, i amb els tècnics i amb els especialistes que s'incorporin a la comissió i amb els serveis jurídics, serveis tècnics de la casa, puguem tirar endavant el pla general ben aviat.
Just abans del punt del pla general s'havien aprovat les bases per a l'adjudicació de l'última fase de rehabilitació de l'Alfolí de la Sal. Escoltem les veus de Josep Bofill, Carles Carlà, d'Esquerra Republicana, Joan Ballosera, del Partit Popular, i Víctor Puga, alcalde.
Aquests treballs contemplen les parts interiors que queden per definir, parets, murs, paviments, instal·lacions i lavabos, i tot el que és el pati exterior, des de l'entrada del carrer de l'Alfolí fins al carreró de darrere, com també s'actuarà el paviment i a les façanes. El tràmit d'aquest expedient és de caràcter urgent, per tant estarà 13 dies naturals exposat al butlletí oficial de la província. És un procés obert on es pot presentar tota empresa que acrediti ser solvent econòmica i professionalment. No es demana classificació en aquest cas, el que sí que es demana és que portin aquestes acreditacions de solvència.
El problema és que si fem una mica de repàs històric, portem des del 2010 dient que això serà el motor, que serà el motor cultural del poble. Ha acabat una legislatura, han passat 4 anys i encara estem a l'última fase. La principal pregunta que nosaltres ens fem és quin ha sigut el cost econòmic que ha tingut, de quan estem parlant de la inversió, i si aconseguíssim tindre'l, perquè en l'últim ple ordinari vam demanar-ho, l'última informativa de ple vam demanar aviam on estem, si aconseguíssim tindre'l, imaginem que la quantitat és molt alta perquè hem aprovat moltes fases ja, és proporcional al que ens hem gastat amb el que al final el projecte definitiu diu que serà. Nosaltres estem d'acord que és un espai cultural, que quedarà bé, que és maco, però és que els usos, no sabem fins a quin punt, equivalen a aquesta inversió que hem fet. Per tant, nosaltres votarem en contra.
I haguéssim votat a favor si només fos l'únic projecte que tenim, no?, per tirar endavant aquí d'obra pública o de rehabilitació. El resultat que donarà l'Alfolí no crec que es compensi econòmicament, potser, és una cosa nostàlgica que satisfarà espiritualment a molta gent, econòmicament no crec que beneficiï gaire en el poble. L'any 2012 jo tinc aquí un resum d'1.350.000 euros de l'Alfolí, no sé si ara estem als 2 milions de despesa o estem al millor de despesa, no sé exactament tampoc què costa en aquests moments l'Alfolí. I repeteixo, si només fos aquesta l'obra que tenim, però esclar, és que en tenim tantes d'obres que moralment jo crec que l'extensió que ha sigut prudent en aquest cas, però les grans obres que tenim aquí nosaltres ens hauríem de posicionar totalment en contra de fer aquesta nova despesa de 600.000 euros, comptant que tenim el front marítim, tenim també la plaça de l'Iglésia, ara venen aquí contribucions especials per als pobres veïns de per allà al carrer de Barcelona, etc. Ens posicionarem en contra, tot i que moralment sí que espero que s'acabi l'euforia i desitjo que sigui l'última fase.
L'euforia es va adquirir en l'etapa 2003-2007, un govern en aquell moment de Convergència, i nosaltres sempre hem destacat l'encert en aquell moment d'apostar per la compra, més enllà de que el tema econòmic, si és molt o és poc, no deixa de ser una qüestió subjectiva, igual que les proporcions, si serà suficient, si l'entitat que ha agafat i els diners que ens hem gastat doncs guarda una proporció amb el rendiment que podem treure a nivell cultural, econòmic, etc. Vull que tingueu el desglòs de totes les fases que s'han anat adjudicant, però el total que portem invertit són 1.456.000 euros. Des del 2000, no sé quan van començar les obres, 2010, 2011, portarem amb aquesta última fase 1.400.000 euros. Ara portem 956.000 euros. És poc o és molt? Doncs, bueno, ja insisteixo que és un tema subjectiu. La lentitud del perquè, que ens hauria agradat molt abans, doncs això no té poc a veure, té poc a veure amb l'Ajuntament. És una qüestió de disponibilitat pressupostària de la Generalitat i de l'Estat, que tenien compromisos adquirits i que no han fet efectius, i que l'Ajuntament, doncs, com ha anat podent, amb recursos propis principalment, va tirant endavant el projecte a l'espera de que algun dia doncs, es compensi i que aquests diners els acabin de rebre.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió. Per la seva banda, Esquerra Republicana i Partit Popular hi votaven en contra. El ple, de 18 punts a l'ordre del dia, portava també les últimes modificacions de crèdit de l'exercici per un total de 470.000 euros. Un punt destacat va ser també l'acord definitiu per a la compra d'una nau a la zona industrial, que es compensa amb la venda de solars al carrer Muga i a l'Avinguda Montgó. Una compra acordada amb els vots favorables de l'equip de govern, mentre que els grups d'Esquerra Republicana i Partit Popular s'hi abstenien i votaven contra Convergència i Unió. En l'apartat urbanístic s'aprovava inicialment la urbanització de la zona dels carrers Barcelona, Vendrell, Ginesta i Ventalló. Aquí els grups de l'oposició van demanar que es tingués la màxima cura amb les contribucions especials. Al mateix informatiu de dilluns parlàvem de la presentació del llibre que recull l'experiència de les primeres excavacions a Empúries dirigides per Emili Gandia. El llibre ha estat una iniciativa de l'actual director del museu i del professor Josep Burg. Escoltem les veus de Mario Gandia, net d'Emili Gandia, i també els autors Josep Burg i Marta Santos.
Si us digués que fa més de 40 anys que m'ha costat lluitar amb diferents administracions i persones, amb el transcurs del temps han ocupat càrrecs de diferents categories per aconseguir, des d'alguna manera, la readíssima homenatge. Amb les ganes de fer editar les seves llibretes per tenir un record d'ell, vam buscar i vam trobar amb un editor i un editor que era en Xavi Bou. Amb escoltant-se, com vam anar-lo a veure, ens va demostrar molt d'interès. I al final ens va dir que no era una mica complicat el nostre projecte, ja que les llibretes, aquesta era la nostra intenció, era difícil d'editar. Vàrem conèixer el doctor Burg, que n'havia parlat amb altres persones i van coincidir en que el millor seria fer un llibre monogràfic sobre l'avi Emili.
Però que, en canvi, hi havia tot un fons a darrere, del qual ell em va parlar, que era extraordinari, no? Un fons que ja s'havia entregat en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, però que quedava encara una altra petita part del fons que no estava lliurat i que, finalment, amb el temps, doncs, està dipositat en el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries. Em va passar un CD amb tota la documentació i vaig quedar fascinat. Vaig quedar fascinat amb la documentació que hi havia, amb les cartes, els centenars de fotografies, amb la documentació. Vaig quedar fascinat perquè m'apropava a un personatge del qual ja en coneixia l'existència, tots els que ens dediquem al món de l'arqueologia hem sentit a parlar d'Emili Gandia. Vaig quedar molt fascinat perquè em va donar la visió d'un personatge, diríem, polièdric, no? Que abastava moltes parts d'allò que ara en diguem patrimoni cultural. No només eren les excavacions d'Empúries.
Per primera vegada tenim una publicació on es recull diversos aspectes, diverses perspectives a l'hora d'analitzar aquesta figura des de la més estrictament personal, a través del capítol de la Carme, que és a través d'una lectura completa de tots els seus diaris, penso, d'unes persones més coneixedores de la vida d'Emili Gandia, de no només aspectes relacionats amb l'arqueologia, sinó molts altres, i també un llibre que afegeix altres visions de la vida de Gandia relacionada amb la conservació del patrimoni cultural del país.
La documentació era molt, diríem, molt peculiar, perquè ens acostava a la vessant més humana de la persona i també a una vessant, diríem, complementari al que podem trobar als arxius institucionals. A l'Arxiu Nacional de Catalunya es conserva una extraordinària documentació de la Junta de Museus i podem, diríem, estudiar el patrimoni cultural d'inicis del segle XX a partir del que està dipositat allà, però aquí hi havia cartes molt personals, hi havia cartes que ens donen una visió menys, diríem, burocràtica, menys administrativa del que es coïa en aquell moment en el patrimoni cultural.
Arran de la iniciativa de la pròpia família Gandia, d'en Mario, de publicar, ell volia publicar els diaris inicialment i això s'ha transformat en l'edició d'aquest volum una mica més ampli en homenatge a la figura del seu avi. Aquests contactes que per part nostra també van facilitar la represa d'una relació de la família Gandia amb Empúries, que havia passat per moments complicats i que també va facilitar que es completés la sessió de l'arxiu personal que ja s'havia realitzat en el Museu d'Arqueologia de Catalunya en la seu de Barcelona amb el dipòsit de la resta de la documentació que avui està custodiada en aquest cas Empúries, no? Són els diaris d'excavació, no? Aquesta vintena, més d'una vintena de volums manuscrits i profusament il·lustrats que són, doncs, com he dit, un testimoni valuós, molt valuós, sobre aquests 30 anys de vida professional d'Emili Gandia dedicats a les excavacions d'Empúries i que per nosaltres són realment un dels tresors que estudiem aquí.
Dimecres 2 de desembre. A tan sols dos dies de l'inici d'una nova veda de pesca de peix blau, els pescadors escalencs s'han trobat aquesta setmana amb una bona sorpresa. A les instal·lacions del port s'hi passeja una tonyina vermella de grans dimensions que sorprèn els mateixos pescadors i els curiosos que s'hi acosten. Pel que fa a la veda, aquesta posarà fi a una temporada on s'ha capturat menys peix i on la mida ha estat més curta. Escoltem les veus de diferents pescadors, l'Emilio, en Maiza i Antoni, escoltem també a Lluís Sureda de la confraria respecte a aquesta tonyina que havia entrat al moll i respecte als èxits de la veda de pesca que durarà enguany només un mes.
Pero sí, la tuna es muy, muy, muy bonito, una cosa que no se ha visto nunca, se ha visto la primera vez que se ve y es muy bonito.
Tuna aquí en este puerto, pero nunca la he visto. Yo llevo aquí 15 años, nunca la he visto aquí una tuna. Bueno, se ha entrado y no puede salir, no sé, está por aquí dando vueltas. Hasta que se sale.
Bé, és tot una novetat. El moll, ja que encara no és la primera vegada que n'entra alguna, ja aquest estiu en va entrar una seguint un vaixell, un barco, i segurament aquest cop doncs, també seguint un barco ha entrat. Aquí ha sigut una expectació total, perquè ha començat a venir gent a fer vídeos, fotos. La tonyina és realment impressionant, perquè fa més de 100 quilos, uns 150-160 quilos, i l'animal ja porta dos dies aquí voltant, i clar, els barcos van tirant el peix que va sobrant, i ell aquí fa un festín diari. Suposo que quan comenci la veda, que no surtin les teranyines a pescar, doncs marxarà i haurà acabat l'expectació.
Ja comença a ser un mal endèmic, això de la tonyina. N'hi ha masses, ells diuen que no, però n'hi ha masses, i això sembla que està fent molt de mal, això. I que en vegis aquí, a Rosa diu que també en tenen dues allà dintre el moll. I, bueno, i que tot sovint passa això no us havia vist mai, vaja, aquí dins el moll, no? Llavors és una cosa que no sé, en mar se'n veuen moltes. I aquí ja no se'n van, tot l'any. I són abans venien dues temporades l'any, ara ja ni se'n van. No ho sé, és una cosa que, no sé, que se sentirà a parlar, perquè jo penso que ens està afectant molt a tots. La temporada ha anat aproximadament com l'any passat, més captures, si cal, poder hi ha hagut més captures, i l'única cosa que els preus han baixat una mica. Continuem agafant peix que és petit, doncs, que és comercial, però és petit, i, bueno, i ara fer el mes de veda fins al dia 10 de gener, i suposem que serà com cada any, doncs tornarem a començar i el peix no haurà crescut. I aquí, no sé, està ple de peix, però no creix, no acabem de saber què passa. No, aquest serà el tercer any que la fem sense cap ajuda, no? La fem perquè creiem que és bo fer-la i també, doncs s'ha de parar, no? El resultat no és per això que només fem un mes i una setmana, perquè, a més, no es pot aguantar, no?
Una altra veu que hem escoltat aquesta setmana està la de Robert Bosch, portaveu de Convergència i Unió, on demanava, a l'entrevista emesa dilluns a l'espai La Casa de la Vila, demana que se'ls deixi fer oposició amb naturalitat i que l'exposició de postures divergents no s'hagi d'entendre sempre com a crítica personal.
Jo crec que podíem estar tots una mica més relaxats en un ple, perquè al final jo crec que tots els partits hauríem de tenir, doncs, l'oportunitat de dir una opinió, per contrari que sigui en el govern, sense que això es titlli, doncs, de crítica o de ser molt agressiu, no? La nostra intervenció va ser una intervenció, al meu entendre, educada, però una intervenció crítica. Jo entenc que l'oposició, en tant que es faci més bé, el govern governarà millor, i per tant l'alcalde i l'equip del govern haurien d'estar contents de que l'oposició estigui, diguem, molt implicada i molt interessada en tots els temes. Jo crec que és molt més significatiu el pes que ha tingut a la tendència que té Convergència a l'escala els últims 8-9 anys, que estem a l'oposició, vam perdre el govern, i per tant, quan hi ha un camí d'aquests complicats, l'exigència que té un grup sempre és molt més gran que l'exigència que té un grup al govern per part del partit, diguem-ne. I per tant, com que la política, per desgràcia, una mica és una mica resultadista, les tendències negatives el sol pagar la gent de davant i en els pobles, doncs, els regidors que són els representants. Comprometre's en un ple a pagar una quantitat sense tenir escritura, sense haver parlat amb el propietari de firmar un contracte privat. El que ensenyen a qualsevol curs de negociació a la primera classe és que quan vols comprar una cosa, el que has de fer és no dir-ho. Per tant, si ja dius que vols comprar i a més dius el preu, no t'acceptaran mai de la vida cap rebaixa. I llavors, amb el tema concret del cas Vilanera, doncs ja amb la persona concreta que és la propietària de la finca que ha de vendre, doncs uns contenciosos amb l'administració, doncs que afegeixen, diguem, un plus de sospita sobre aquesta operació. L'Estat, per la crisi, va fer la llei de mesures urgents en matèria pressupostària i va imposar que de 2012 a 2015 l'IBI havia de pujar un 10%. Entrarem el de gener de 2016, queda sense efectes. Si l'Ajuntament no fa res, l'IBI baixaria un 10%, i l'equip de govern ha cregut, doncs, que no cal rebaixar aquesta càrrega. Des de Convergència a la campanya ja ho vam dir, eren partidaris de reduir molt més que un 10% l'IBI, i per tant entenem que abans de l'aprovació definitiva entrarem la proposta perquè aquest IBI quedi amb el 10% de baixa com a mínim.
La butlleta del rasca-rasca de l'Aubet, guanyadora del premi de 1.000 euros, es va donar a la perruqueria Flox, de l'Avinguda Ave Maria. El premi s'ha de gastar en compres als comerços associats de l'escala. Escoltem Narcís Pereferrer, president de l'Aubet, i de la perruqueria on s'ha donat el premi.
Estem contents perquè ja hem repartit el premi del 1.000 euros. Aquest any, com a canvi, el que fem és poder-ho fraccionar o gastar-s'ho íntegrament en un establiment de l'Obet. El que, si ho fem fraccionat, seran 20 vales de 50 euros, i aquesta iniciativa serveix per poder dinamitzar bastant el comerç, i ara que ve les èpoques de Nadal podem fer regals, i en fi al cap el que fem és treballar pel que són els nostres associats, i el que estem molt contents és que el premi l'ha repartit un associat nou que ha entrat dins la campanya, i agrair sobretot i que la gent pugui col·laborar amb l'Aubet, i nosaltres col·laborem amb ells amb campanyes d'aquestes perquè puguem dinamitzar-ho tot.
Pues mira, era el divendres a la tarda, ens quedaven unes 20 butlletes per repartir, i vam dir que, bueno, a veure, suposo que en aquestes 20 butlletes havia d'haver-hi algun premi. I a mitja tarda ens va sortir un rasca premiat d'uns 10 euros i vam dir, mira, ja hem donat un premi. I el que no ens esperàvem és que després dels 10 euros, al cap de mitja horeta repartíssim els 1.000 euros. I va haver una persona, una clienta, que ja havia vingut al matí a fer-se un servei i va venir a la tarda a comprar un producte, li vàrem donar una altra butlleta per rascar i va ser la premiada dels 1.000 euros. Doncs pues no s'ho creia ni ella ni nosaltres. Que... No, amb uns crits i molt contenta i molt bé. Molt bé, molt, molt contenta, no s'ho esperava, ella.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 3 de desembre, aquesta nit, dèiem, comença el compte enrere per a les eleccions generals del proper 20 de desembre amb el tret de sortida de la campanya electoral. A l'escala estan cridats a urnes uns 6.000 votants. Habilitada una nova zona de passeig a peu i en bicicleta al costat del Rec del Molí. El 12 de desembre es farà una passejada popular per mostrar l'espai. Escoltem en Robert Figueres, regidor de serveis.
Aquesta obra ha tingut diverses actuacions. Una ha sigut tota la neteja de brutícia, de fangs, de canyes que hi havia aquí a la zona del Rec. S'ha fet també tot un passeig a la dreta de la riba del Rec, fent-hi dues rampes i unes escales, tant per l'accés dels vianants com de les bicicletes. S'ha passat també a la rehabilitació de la passera, que permet anar d'un costat a l'altre del Rec. I també s'han creat dos passeres que serviran de miradors per la gent com vingui, per les famílies per estar-hi, i també s'instal·laran bancs a la zona per millorar també tot el passeig. Per tant, millorem molt tant estèticament com paisatgísticament aquesta zona, ho relliguem molt amb aquesta obra que hem fet, que hem asfaltat tot aquest aparcament de l'esplanada de Francesc Macià, i per tant gaudim ara d'uns 2.000 metres quadrats que la gent de parc, de passeig, que hi vol venir a passar el dia amb la família, i aprofito també per convidar a la gent a que hi vingui i sobretot també que ajudin i tinguin cura a mantenir tot el tema de la instal·lació municipal d'aquest parc amb el màxim de cura i amb el màxim de netedat. També, breument, el dissabte vinent farem una jornada de portes obertes amb el nostre tècnic de Medi Ambient, que farà una visita guiada per la zona i explicarà a tota la gent que vulgui anar amb la seva família i els nens a passar el dia una mica l'actuació que s'ha fet a la zona.
El Cor Indica de l'Escala protagonitza demà diumenge un concert de Nadales amb el Cor País Meu i la Coral de Corçà. Ens ho explicava en Ramon Manent, director del Cor País Meu i del Cor Indica.
I ens va semblar que, bueno, que Nadal era una bona excusa, una bona ocasió per fer-ho. I aleshores hem convidat la Coral de Corçà, amb la qual teníem un compromís, perquè l'any passat ens van convidar ells amb una trobada de corals. I el tercer grup, doncs, a mi m'ha fet il·lusió juntar el Cor País Meu amb el Cor Indica, que són dues corals que jo dirigeixo, i que podrem fer algunes cançons conjuntament, que em fa molta il·lusió juntar els cantaires de les dues corals. Senzillament un concert de Nadal en el que totes les cançons seran Nadales. Això sí que a vegades es diu concert de Nadal i surten altres coses. Aquí vaig demanar a cada coral, especialment a les meves, de fer només cançons de Nadal. I l'altra coral, la de Corçà, també ho ha acceptat. I bé, esperem que sigui una tarda ben agradable i ben nadalenca. Comencem molt aviat el Nadal, oi? Però és que després se'ns acumula molt la feina. Hi ha el concert de Nadal de l'escola, hi ha la cantada de Nadales al carrer, hi ha la cantada que fem a la mostra d'artistes escalencs, una cantada que fem en els Pins. Personalment, després també jo tinc el pessebre vivent de Bellcaire, vull dir que se'ns acumula molta feina i vam haver-ho d'adelantar molt. Sí, reconec que és un Nadal quasi com el del Corte Inglés. No tant, però molt avançat. Però bueno, el temps de Nadal més o menys ja ha començat. I si comencen les llumetes aquest cap de setmana i tot això, doncs ja lliga, no?
I repassant cap de setmana, hem parlat també del taller d'aperitius de Nadal i maridatge de vins que du a terme la tarda de dissabte al Maram. Els plats els prepararà el cuiner Francesc Prat. Els vins són responsabilitat del celler La Vinyeta. Marta Santalla, del Maram.
Tenim els aperitius de Nadal. Està pensat molt de cara a festes. I el xef del Mas Conques, en Francesc Prat, ens ensenyarà a fer una sèrie d'aperitius fàcils de fer que puguem presentar a taula. I seguidament en Josep Serra, del celler La Vinyeta, a Mollet de Peralada, ens ensenyarà com combinar-ho, amaridar-ho amb els vins del seu celler. Llavors, pensem que és una activitat que pot ser interessant de cares a les festes de Nadal i esteu tots convidats. És a les 4 de la tarda, el dissabte dia 5, i cal reserva prèvia. Podeu trucar al Maram al 972-77-1666 o bé escriure'ns un mail a info@maram.cat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 4 de desembre. El tema d'obertura parlava de l'encesa de la il·luminació nadalenca dels carrers de l'Escala. La cerimònia s'ha encarregat enguany als alumnes de l'Escola de Teatre Teart. Parlàvem a l'informatiu de divendres amb Elisenda Trias, en directora de l'Escola Teart.
I com són tres grups els que porto, de nens de diferents edats, doncs cadascú una miqueta, doncs, segons l'edat, doncs el que fan. Hi han dos grupets que fan una cançó, llavors un altre fan... Bueno, tampoc vull explicar molt perquè preferiria que fos una mica sorpresa, però fan un petit sketch, diguéssim, cada un dels grups. I aquestes 4 hores que queden aquí, a part de tenir les botigues obertes, doncs hi hauran moltes altres coses, i hi hauran espectacles pel carrer, i hi hauran paradetes al carrer, la gent doncs donarà descomptes, hi hauran moltíssimes coses, crec que ja s'ha explicat prou bé. I bueno, una de les coses que la gent es pot trobar si baixa a passejar pel poble, doncs és que les males llengües estarem per allà.
Aquest diumenge tornen les quines de Nadal al Serra fins al Dia de Reis. Cada diumenge i cada festiu es podrà anar a provar sort a la sala del Centre Cultural Xavier Vilanova. Els premis són semblants als dels anys anteriors, com sempre comprats a establiments de l'Escala. Mercè Rueda, presidenta del CERT.
Amb els diumenges i festius fent quina, menys el dia 20 ho recordem, perquè com que tenim la sort de ser col·legi electoral, doncs aquest any ens tocarà desmuntar i tornar a muntar la quina, perquè el dia 20 hi ha eleccions. I a més, això suposa desmuntar i muntar totes les coses que tenim de parada. Però, en fi, i perdre doncs els ingressos d'aquell dia. Però no ens queda més remei i haurem d'aguantar-ho. Per tant, només seran 9 dies de quina. I els regals seran aproximadament els mateixos que l'any passat. Sí que hem canviat les joguines de botiga i aquest any seran de bistri, perquè la botiga que confàvem fins ara, la que ha viscut en John, és tancada, però a més són pernils i lots de Nadal, tot comprat en botigues d'aquí de l'Escala i vals per qualsevol botiga col·laboradora, des de joieries, electrodomèstics, roba, doncs podem fer vals per qualsevol botiga que sigui d'aquí de l'Escala. Avui estem muntant amb totes les seccions que ens han vingut a ajudar, que no són totes, per desgràcia, i d'això me'n queixo bastant sovint, perquè hi ha uns que venen sempre i altres que no. L'important és que cada cop són més seccions. Aquest any hem constituït una nova de rem, ja som 13, per tant, això i el ping-pong altre cop al tenis taula de la màxima categoria d'Espanya ens suposa moltes despeses, i aquestes quines, igual que les castanyes i altres activitats que fem, serveixen per mantenir el CERT i per mantenir doncs aquestes seccions que depenen de nosaltres.
I encara els informatius d'aquesta setmana ens hem centrat en una altra iniciativa de Nadal, una exposició per a totes les edats instal·lada al Museu d'Empúries amb personatges de Playmobil que representen diverses etapes de la història. Es presenten 6 diorames, un dels quals és dedicat a les excavacions al jaciment empurità. Iolanda Puigdevall, tècnica de difusió d'Empúries.
Sí, la veritat és que pot sobtar algú. El que passa és que és una exposició que ha estat organitzada per Arqueoxarxa i pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Fa ja molt de temps que roda, ha visitat diversos museus, i és una exposició que explica la història, de fet. La gent vindrà i veurà 6 diorames de diverses etapes històriques, i és una barreja de passar-s'ho bé i divertir-se, una cosa molt moderna, però no deixa de tenir aquesta lliçó d'història, no? Aquesta petita lliçó. Els personalitzen una mica. També és cert que la gent que potser ja l'hagi vist a un altre museu, aquí veurà altres muntatges, i n'han fet un específic d'una excavació arqueològica basant-se en Empúries i en fotos que els hi vam enviar nosaltres, no?, que es van inspirar en les fotos d'excavació. I IceClick ens va proposar amagar a cada un dels diorames un clic que no lliga gens amb cada una de les històries que explica, i proposem a la gent que vingui, que participi en aquest concurs, que endevini quin és el que grinyola, el que no lliga amb la història, i participaran en un concurs de diverses caixes de clics de Playmobil.
Som en ple cap de setmana del pont, un cap de setmana ben atapeït d'activitats a l'Escala. Aquest dissabte començava el mercat de Nadal, dissabte a la nit el Shopping Night, en diumenge, dilluns i dimarts continuarà obert el mercat. A més, comencen les quines, com hem escoltat, hi ha el primer concert de Nadal diumenge a la tarda, o hi ha programat també el concurs infantil de dibuix i pintura que organitza cada any el CERT. Enguany no tan centrat a la platja, en la mesura que està potes en l'aire per les obres, el concurs es farà des de la plaça Víctor Català. Són alguns punts d'un cap de setmana en què s'ha donat el tret de sortida al cicle o als antecedents, a les prèvies del calendari nadalenc. I ho hem retratat en els informatius diaris i ho hem retratat avui a l'informatiu Veus, el resum de cada setmana. Gràcies a tots per la vostra companyia. Les notícies locals no tornaran ja fins dimecres, en la mesura que el Departament d'Informatius fa pont. Dimecres sí, recuperarem tota l'actualitat d'aquests darrers dies. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.